Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i ho fem amb l'abans de les notícies que tractarà l'informatiu a la una, tan bon punt acabem aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I el responsable de que ens expliqui quines seran les notícies i conductor de l'informatiu és l'Abel Font. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan.
Bé, què parlarà avui l'informatiu?
Doncs parlarem en primer lloc d'obres, unes obres que començaran la setmana vinent, millores a l'Avinguda Mungó, a l'alçada del carrer Santa Margarida. A partir de dimarts es donarà pas alternatiu als vehicles per un sol carril i l'accés a la zona del port s'haurà de fer pels carrers Barcelona o Camp Rabassa. Un dels temes, és a dir, avís per a l'inici d'aquestes obres i dels canvis de circulació que hi haurà. D'una altra banda, parlarem de temes més d'àmbit cultural. Aquest cap de setmana, concert de Portal Blau d'hivern. Uh-huh. Es tracta d'una edició molt reduïda del Festival d'Estiu amb motiu de la participació de l'Escala en la iniciativa Som Cultura, que durant el mes de novembre vol donar a conèixer l'oferta cultural de les comarques de Girona. La programació d'aquest Portal Blau d'hivern inclou visita guiada a l'Alfolí de la Sal, degustació d'anxoves i un concert dels solistes de corda de la Gio Orquestra. Diumenge al migdia, al Folí de la Sal. I encara mirant endavant i ja acostant-nos cap a la recta final de l'any, parlarem del Casal de Nadal, Lleure i Esports, que promou l'Ajuntament de l'Escala. És, de fet, el segon any que s'intenta posar en marxa aquest casal. Tindrà lloc la setmana de Nadal a Cap d'Any i la setmana de Cap d'Any a Reis, per a nens d'entre edats de P3 i 6è de primària. Amb totes les opcions obertes, fer només una setmana, fer les dues setmanes, fer un horari reduït, fer l'horari sencer, de tot plegat se'n parlarà d'avui en vuit a la reunió informativa prèvia d'aquest casal. Avui en donem el tret de sortida, però en tot cas els detalls per a aquella gent que hi estigui interessada doncs s'explicaran en aquesta reunió de divendres vinent al vespre. Recull d'agenda esportiva, recull d'agenda d'activitats, el temps, completaran l'informatiu. Pel que fa als esports, un enfrontament morbós. En tenis de taula, primera nacional, morbosa perquè ara no ho agaféssim al peu de la lletra. Enfrontament interessant, si més no, derbi entre l'Escala i el Club Natació Sabadell, i on es pot donar l'enfrontament de dos jugadors que fa uns anys jugaven junts al CER de l'Escala, en Ferran Brugada i Marc Clotet. Marc Clotet amb el CER, Ferran Brugada amb el Sabadell, i que segons com vagi el sorteig dels emparellaments d'aquest enfrontament, doncs es veurien les cares competint amb equips diferents. Mm-hmm. Per tant, una mica de xitxa la té el tema. A banda de nacional hi haurà superdivisió, en aquest cas a l'Escala. El primer equip rep la visita de l'Universitat de Burgos, exequip de dos jugadors actuals del CER. Ja veieu que hi ha connexions
sí.
En cada enfrontament. El Burgos és on jugaven Dos Santos, en Diogo Dos Santos i en Carlos Bedriel, actualment a les files del CER. Pel que fa a competició de futbol, l'Escala rep en diumenge la visita del Bos de Tosca. També un enfrontament prou interessant en la mesura que l'Escala és ara mateix quart i el Bos de Tosca és ara mateix cinquè classificat al grup primer de la segona catalana.
I recordem que l'any passat el Bos de Tosca va estar molt de...
Era l'equip a batre.
Sí.
Aquest any el Girona li ha tret aquest paper.
Girona però... el Bescanó, també.
Ara el Bescanó, sí. Però veurem com acaba això. Perquè el Girona és una mica de gallito i em sembla que l'estructura del Futbol Club Girona el que pretén és aquest equip filial fer-lo pujar al màxim de món possible per anar formant els jugadors més joves, no?
Fa anys que ho intenten i de maneres, perquè clar, el seu objectiu és que arribés a tercera divisió i de moment...
S'ha de fiar de fer un filial com
Peralada.
Amb el Peralada, Doncs aquest és el partit de diumenge al camp de futbol, a les 4, l'Escala Bos de Tosca. D'altra banda, en bàsquet, el sènior masculí visita la pista del CUE, quin principi no hi hauria d'haver massa complicacions, però no oblidem que és primera catalana, l'Escala és el primer any que juga en aquesta nova etapa i per tant no hi ha equip fàcil. L'Escala juga a la pista de les Franqueses. Avui hi ha partit del femení, un femení que té doble enfrontament aquest cap de setmana. Avui juga davant dels Sils i demà dissabte visitarà la pista del Palamós. I per la seva banda el segon equip masculí jugarà demà davant del Castelló en l'últim partit de la primera lligueta que s'està disputant des del mes de setembre. Aquests són els temes principals en l'àmbit esportiu, en l'àmbit cultural, doncs el Portal Blau d'estiu, l'hora del conte infantil amb música en directe per embarassades i famílies amb nadons de fins a 12 mesos, el taller o curs de DJs de demà a l'Espai Jove o la visita guiada a l'exposició Antiqua Pavimenta, els mosaics d'Empúries, de la mà de la restauradora del jaciment, diumenge al migdia. Temes, tots aquests que comentarem a l'informatiu, que es clou amb el temps, dades i previsions que ens facilita Sergi Corral, apuntant com ens esperen 3 dies molt assolellats, avui, demà i diumenge, més agradables en horari de migdia i amb una mica de tramuntaneta que no acaba de desaparèixer.
Molt bé, doncs aquests són tots els temes que es tractaran avui a l'informatiu de la Una.
I recordem que just després de l'informatiu hi ha el Zona Mixta amb l'Ivan García, on ampliarà i detallarà aquests apunts mínims que he fet ara del capítol esportiu.
Perfecte, tanquem la carpeta?
Tancada.
Doncs obrim la del sorteig.
Oberta.
Bé, i avui és divendres, és el dia dels croissants, per dir-ho d'una manera, dintre l'apartat del sorteig.
Ja
però
dir.
També tenim encara cartrons per rascar.
Tres cartrons. Tres i només tres.
I s'acaba.
Hi ha algú que no s'hagi apuntat a la llista d'aquesta setmana? Tenim 9 candidats als 4 croissants, perdó, 8, en la mesura que l'Àngela Poc, que va guanyar el 10è de loteria ahir, doncs ja no entra en el sorteig dels croissants. Si no ho heu fet, encara us hi podeu apuntar. 972-77-1000, una trucada directa i automàticament us donem número i rasquem davant les vostres orelles un rasca-rasca de l'Aubet o bé un WhatsApp.
Exacte, jo tinc aquí ja el sempre obert, perquè doncs, no ens en descuidem de ningú que hi vulgui participar, i ja tenim aquí doncs, la pantalla oberta per si arribés un d'aquests, si és ara última hora.
Com que és tan última hora, si et sembla, repassem els noms?
Vinga. Número 1.
La Manolita González.
Número 2.
Xic Otero.
Número 3.
Carme Moriscot.
Número 4.
Francisca Callol.
Número 5.
Anna Maria Sureda.
Número 6.
Carmen Coll.
Número 7.
L'Àngela Poc, que avui no juga perquè ja li va tocar la loteria ahir.
Número 8.
La Dolors Casadevall.
Número 9.
En Ximinis.
I pot ser que tinguem el número 10?
No ho sé.
Vinga.
Pot ser o no pot ser?
Pot ser?
Jo crec que sí. Bon dia.
Bon dia, amb alegria. Conxita. Conxi Galindo, bon dia.
Bon dia.
Doncs vinga.
He posat la ràdio ara i dic, vinga, va, que seré l'última.
A veure.
O fa de mal dia,
Espera't.
Bueno, no sé.
Vinga, tu digue-li que rasqui, perquè té un duro.
Tinc un duro a la mà. Conxi, què he de fer amb aquest duro?
Ah, mira, rasca.
Rasqui
i a veure què surt.
Has d'anar dient que rasquis, que si no li dius que rasca.
Una rascada per cada rasca que diguis.
Vinga.
Vinga, rasca.
Una.
Encara més?
Sí, home, tu vés diguent.
No ve res.
Vinga.
Rasca.
No ve res.
Rasca.
Digue'm en 10.
10 seguida. Vinga.
Què vols, que digui 10 o
10 què? Vegades rasca.
Tu diguis 10 vegades rasca.
Rasca.
Prou. Va, faltava empenta aquí. Faltava empenta,
Sí, sí, sí. Ah,
allò que dèiem, amb il·lusió. Llàstima, Conxita. Digue. Gràcies per la trucada. Tens el número 10 del sorteig que fem de seguida.
Vale.
Perfecte.
Sí.
Moltes gràcies, Conxita.
Bon dia.
Mira, comença de seguida o no? Perquè si entres una trucada, rasquem els dos que queden i fem net.
Vinga.
Fem net o no fem net?
Hauríem de fer net.
Senyores i senyors que ens escolteu tant, fem net o no fem net? Tenim dos rasca-rasca que són els últims Els últims de temporada. Els últims de temporada que ens queden.
I pot haver-hi un premi?
Serà aquí que hi haurà premi?
Serà aquí?
O no serà aquí?
O no?
És per tu, serà... senyor o senyora oient, que ens escoltes. Vinga. Atentament, que rascarem aquests dos tiquets. Vinga. O no?
O no? O no? Els hem de guardar?
Doncs no, els guardem per dilluns.
Sí? Au. Vinga, ja està. Telèfon tancat. Jo ja tinc preparat des del número al número 10 i, com vulguis, generaré... Mira, no.
Hem dit que no.
Hem dit que no.
Hem dit que no. Agafa-la, agafa-la. Li donarem el número 1 de la setmana vinent.
Sí, això sí.
Perquè havíem dit tancat i tancat està.
Vinga.
Trucada, bon dia.
Doncs poder no era per... No era per
poder no era... Poder no era,
no era
poder, com, que li, com que hem dit aquell no.
No,
poder dir un no molt contundent.
Amb el no ha dit despenjo.
Doncs no despenjo. Doncs si s'ha de penjar, es penja.
No, penjar per penjar és tonteria, perquè imagina't la tonteria que ara rasquis...
I, ara imagina't que rasqués i sortís el premi.
I aquesta persona digués que són denes.
O que jo digués prou i te sortís el número 11.
Uh-huh.
No, si no li han posat poc, pot sortir.
Clar, no.
No pot pas sortir, no? Però imagina que sortís.
Exacte.
I aquesta trucada, pobrota, que ara li hem dit que no.
Que es podia perdre. Bueno, deixem-ho aquí.
Va, el bombo, el sorteig aleatori aquest. De l'1 al 10, si sortís al 7, tornaríem a treure un número.
Exacte.
Doncs engega i... Prou.
Prou al 2.
El 2 és de Xico Tero.
Doncs vinga.
Xico, sàpigues que tens a la ràdio un val per anar a recollir una bossa de 4 croissants...
Ui.
A Pastisseria Torrent.
Quin bon esmorzar que farà la família.
A tocar del Port de Terris. Ui, va, demà ja sembla que els hi veig. Baixant tots en família cap a la Pastisseria Torrent. Entren tots a dins la pastisseria. Ui, de Torrent, que venim amb un bal de la ràdio. Posa'ns uns croissants.
Que volem fer esmorzar a lo grande.
A lo grande, amb croissants dels que estan seleccionats per la ruta dels millors croissants de la península.
Uh-huh.
Pastisseria Torrent, a tocar del Port d'en Perris, patrocina aquest concurs que fem cada divendres.
Sí, senyor. Quatre croissants, doncs, que faran contents a la família per fer un bon esmorzar acompanyat d'un cafè llet, d'un suc, del que es vulgui, no?
Ja ho crec.
El que agradi, i els croissants, allò que els pots menjar tal com són, o els obres, i poses mantega o marmelada, el que vulguis, no?
Ja que sí, O ben xucats en el cafè llet.
També, xucat. O, festival, potser aprofites per fer xocolata desfeta.
Oh, oi. Llavors...
Oi, 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 oi.
Tenim una xocolateria a l'Escala que ens pogués patrocinar una xocolata desfeta?
Xocolateria que per xocolata, que faci xocolata, no, suposo que hauria de ser algun local, així, sí. Un bar, diguem.
Algun bar o altre en deu fer.
Que en faci.
L'irem a buscar, Joan.
Sí, sí.
L'irem
sí.
A buscar que ens ho patrocini.
Exacte.
I ho lligarem, ho lligarem.
Ara també hauríem de trobar algú que fes xurros, també.
Vinga, sí. I una cafeteria que ens hi posi el cafè, també, si convé.
També. No, no, si ja per fer coses ja n'hi ha.
I els menús? Home, llavors, un cop ben esmorzats...
Després hem d'anar a buscar un lloc per anar a dinar.
Home, potser que ho busquéssim.
Sí.
Escolteu-nos, potser avui tanquem el programa, ara,
sí.
I anem a buscar tot això, a veure si la setmana vinent engeguem tots aquests concursos.
Molt bé, doncs, Abel, ho deixem aquí, si et sembla bé.
Ah, sí, n'hi ha prou.
A la una més, no?
Sí, a la una notícies.
Notícies, molt bé. Vinga, fes la una, doncs.
Va bé.
Bé, doncs, li recordem a en Xico Tero, si ens està escoltant, o algú de la família, que pot passar aquí, fins a les 3 hi serem, per venir a recollir aquest val per aquests 4 croissants que pot anar a recollir a la pastisseria Torrent. I també que ja els números continuen oberts ja per la setmana que ve amb el número de loteria per gentilesa de l'anxova milionària i encara doncs, tenim 2 cartrons per rascar per gentilesa de la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala, l'Oubeta, i hi haurà els premis aquí. Recordem, em van regalar un d'aquests grossos, d'aquests 5 premis grossos. Podrem tornar a regalar un altre? No ho sabem. Ens queden 2 oportunitats, 2 números per rascar, que ja serà dilluns que ve. Molt bé, doncs engeguem, com no, aquesta segona hora de matins en xarxa el més que... Després de l'abans de l'informatiu i del concurs, parlarem de gent, destacarem activitats ja relacionades amb el cap de setmana que es poden fer en el nostre municipi dintre l'agenda d'activitats culturals. Irem a la secció de topònims, viatjarem pel territori avui a la Vall de Boí. També, com no, tindrem cinema. Avui és un dia cinèfil per excel·lència, el divendres, amb el cinema a la xarxa, amb en Víctor Alessandre, que avui ens parlarà de Lluís Llach. Era el programa de la setmana passada que, per motius d'espai, no va poder quebre, perquè hi ha altres seccions que es van allargar un xic més i no van poder fer quebre, i van dir que el guardaríem per aquesta setmana, perquè semblava interessant que en Víctor Alessandre ens parlés de la col·laboració de Lluís Llach amb el món del cinema. Sabem, doncs, que va fer la banda sonora, va posar música i va posar cançons a la banda sonora de la pel·lícula Borrasca, una pel·lícula que es va rodar aquí, costat de Torroella de Montgrí, moltes escenes, i altres col·laboracions que ha fet en el món del cinema. Tot això ens explicarà en Víctor Alessandre. I seguidament en Jordi Ornó, que avui no el tenim aquí, el tenim fora, entrarà a través de la línia telefònica, i també amb ell els parlarem dels temes habituals que puguem parlar, perquè, de fet, ja com hem dit, serà una col·laboració per telèfon, on dedicarem més, potser, a parlar de les estrenes. Tot això, i acompanyat de música, això sí, de la bona, que no falti, serà el que configurarà aquesta segona hora fins al punt de la una, que hi volen tornar a ser. Molt benvinguts, no ens deixin, ens acompanyin. I per començar, amb música d'aquesta pel·lícula que va tindre l'últim Òscar, del La La Land, La Cançó. La cançó, Another Day of Sun. About that day, I left him at a Greyhound station west of Santa Fe. We were 17, but he was sweet and it was true. Still I did what I had to do. Cause I just knew. Summer Sunday nights, we'd sink into our seats right as they dimmed out all the lights. A technicolor world made out of music and sheen. It called me to be on. To my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane. We'll have to see. But maybe in that sleepy town, I'll sit one day, the lights are down, I'll see my face and think how he used to know me. Behind me as bells, I'm reaching for the heights and chasing all the lights. Rhythms in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more. So I bang on every door. And even when the answer's no, or when my money's running low, dusty mic and neon glow are all I need. And someday as I sing the song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on. Un altre dia de sol, Another Day of Sun, de la pel·lícula La La Land, l'última que se'n va emportar, ser la triomfadora, més ben dit. Se'n van portar tots els Oscars, però déu-n'hi-do, els que es van portar a aquesta pel·lícula musical a l'última edició dels Oscars. Molt bé, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'aigüera, i és el moment que parlem d'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I de l'agenda d'activitats culturals la comencem per avui, en divendres, a les 6 de la tarda, hi ha l'hora del conte infantil, música en directe per a embarassades i famílies amb nadons fins a 2, activitat que es portarà a terme a la Biblioteca Víctor Català. Per demà, dissabte, dia 18, visita romana de novembre a 11:45 a Empúries i també el curs de DJs a les 4 de la tarda a l'Espai Jove Les Botzades. per diumenge, una nova visita, també a 12:15, Romana de Novembre, Empúries, i dins el Portal Blau d'hivern, la Giroorquestra Quartet. Serà a l'Alfolí de la Sal a 12:00 PM. Doncs aquestes són algunes de les activitats que destaquem per l'agenda, dins l'agenda d'activitats culturals. L'agenda completa dins l'informatiu de la UNA. I de l'agenda ens anem a territori, amb la secció Topònims, que ens porten des de la xarxa Avui, amb la Vall d'Avui.
Topònims. El topònim de la Vall d'Avui és plenament romànic i de caràcter descriptiu. Es tracta de la vall dominada o controlada des del castell de Boí. Està documentat al segle XI com a Vall de Buin i Valle Bovino. El seu origen podria provenir del llatí fobins, que significa clot, del cèltic botina, que vol dir fita, o directament de bovinum, és a dir, vall dels bous. En canvi, Josep Pla en dona una altra etimologia i escriu que el nom de la vall no ve pas, segons sembla, de boví, com s'arriba a creure, sinó de bullir, i així les aigües bullents foren les que hi posaren el nom. La vall de Boí forma part de la comarca de l'Alta Ribagorça. És un conjunt de valls i serralades de la part nord-oriental de la comarca, de la qual n'és el municipi més extens, entre la vall de Barravés i la vall Fosca. El cap del municipi és Barruera, que li havia donat nom fins al 1996. Inclou l'entitat municipal descentralitzada de Durro i Sarais, procedent de l'antic municipi de Durro, ara integrat en el de la Vall de Boí. L'actual terme de la Vall de Boí eren, fins al 1965, dos municipis diferenciats, el de Barruera i el de Durro. De fet, al llarg del segle XIX, pràcticament tots els pobles de la vall tenien ajuntament propi i van haver de renunciar en virtut de la llei municipal del 1845, segons la qual es van haver d'organitzar en unitats municipals superiors en no arribar cap d'ells al mínim de 30 veïns o caps de casa necessaris. Actualment hi viuen un miler de persones.
Hem conegut la història d'aquesta vall d'Avui, perquè es diu d'aquesta manera, quina és la història del seu topònim. A les 12:25 ens anem a parlar de cinema. Sempre doble sessió a la segona part d'aquest Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Primer, amb el cinema a la xarxa, que ens porta Víctor Alessandre. Avui, amb el Lluís Llach com a protagonista.
Continguts en xarxa.
¿Quieres que te diga una cosa? Pues mira, creo que esto se acaba. Lo dejé que es solo un aviso. Y o yo soy tonto, no pasa del próximo año que la monarquía se vaya al carajo.
Bueno, si eso sirve de algo.
¿Cómo puedes decir seriamente si eso va a servir de algo?
Eres un escéptico, Daniel. Por eso eres nuestra esperanza. Y como él hay muchos, no creas.
Seguro.
Debieras aprenderte la lección, Juan. Una cosa es estar por el progreso y otra muy distinta ser un activista.
Thank you. Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Avui la temàtica no sé si la tinc massa clara, no sé si parlem de cinema espanyol, però no sé exactament referent a quin tema, si parlem d'una temàtica política...
Sí, us sembla que hagi de ser política pels diàlegs que hem escoltat, però no serà així, sinó que serà una temàtica musical. Perquè, sí, perquè hi havia música, tota aquesta música que estàvem sentint ara de fons, i doncs, bé, ha estat composta per un home que no és habitual com a compositor cinematogràfic.
A veure.
Però és Lluís Llach.
Mare meva.
Sí, Lluís Llach. La faceta més desconeguda de Lluís Llach és la de compositor cinematogràfic. No és que hagi fet molta cosa, però sí que ha fet algunes composicions per al cinema. I aquesta n'era una. La pel·lícula es diu Borrasca. És una pel·lícula de l'any 1978, de Miguel Ángel Rivas, que sortia amb molts actors, la Maria Luisa San José, l'Antonio Ferrandis, l'Héctor Alterio, i també catalans, com la Teresa Gimpera, la Lali Soldevila, la Vicky Peña, la Marta Angelat. Aquesta pel·lícula, bé, és una pel·lícula que parla de caciquisme, una història de caciquisme i de poders locals situats l'any 1931 en un poble de la comarca de Lluís Llach, que és el Baix Empordà. I ell és qui va compondre la música d'aquesta pel·lícula. A mi aquesta banda sonora, perdó, aquesta banda sonora m'agradava molt quan la vaig escoltar amb la pel·lícula. No s'ha editat mai en disc i m'agradava tant que en Lluís Llach em va regalar la bobina. En aquell moment no hi havia altres maneres de...
No era la era digital.
No. Em va regalar una bobina amb la banda sonora. I jo la vaig posar quan estava a la ràdio, a Ràdio 4, durant bé, els anys 80, l'anava posant moltes vegades, aquella banda sonora.
No la vas espatllar, no?
No. Era maca, però no estava editada en disc, certament. I una faceta desconeguda de Lluís Llach. Un altre film que també ha tingut la participació de Lluís Llach en el terreny musical ha estat Desperta Ferro, de l'any 1990, de Jordi Amorós. Aquí ens trobem amb un infant dels anys 80, perdó, dels anys 90, que viatja a través del temps i va parar a l'època dels Almogàvers i concretament acaba coneixent a un dels caps dels Almogàvers, que era Bernat de Rocafort. Conegut perquè té un carrer a Barcelona, no? Sí. Hi ha molts Almogàvers que tenen carrer a Barcelona, per cert, a l'Eixample. En aquest cas, la música incidental de la pel·lícula Desperta Ferro no era de Lluís Llach, sinó que era de Carles Casas. Però hi havia una cançó que sí que era de Lluís Llach i que concretament la interpretava una gran cantant catalana de jazz, que és la Laura Simó, amb una peça que es diu Onades.
Aquest és inconfusible. La veu de la Laura Simó no sona així.
No sona així. No, sona molt diferent. Hi ha hagut un error d'enllaços i aleshores no. Bé, ja l'escoltarem un altre dia. És una cançó molt maca que la canta ella i que forma part de la banda sonora de Desperta Ferro, que bé, és una de les pel·lícules on podem trobar de manera gairebé casual que hi hagi un autor com Lluís Llach fent com a autor de la música, no?
Explicaves a Víctor que Despertaferro doncs parla d'aquest viatge, no? D'aquest nen a l'època dels Almogàvers.
Sí, sí.
De fet, és que la sensació és que els catalans han fet molt poc cinema respecte de la seva història.
Sí, molt poc. No sé exactament per què. Sembla que ens faci por, vergonya, reflectir episodis de la nostra història, del que som, del que hem estat, del que volem ser, etc. No, tots els països ho fan. Tenen pel·lícules que parlen de la seva pròpia cinematografia, parla d'episodis de la seva història. Aquí no s'ha fet gaire. Hi ha hagut alguns directors com Antoni Ribas o Josep Maria Forn, que sí que ho han conreat una mica. Antoni Ribas amb un encert irregular, Josep Maria Forn amb més encert, potser perquè Ribas era massa ambiciós, volia fer 900, i no se'n sortia. En canvi, amb més humilitat, Josep Maria Forn va fer pel·lícules potser més reeixides des d'aquest punt de vista, però vaja, no hem tractat gaire aquest tema. Però seguint les petjades de Lluís Llach en el terreny cinematogràfic, el trobarem també en una minissèrie, una producció televisiva de l'any 1990, que es deia La forja d'un rebelde, que bé, era una superproducció, perquè hi sortien doncs una pila d'actors, una seixantena d'actors i 20.000 extras, moltíssima gent. I era una pel·lícula, bé, estava basada en una trilogia de l'escriptor Arturo Barea, dels dies en què ell, quan era jove, doncs havia estat al Marroc i havia viscut la guerra entre el Marroc i els amazics lluitant per la seva independència. Aquesta és la banda sonora de Lluís Llach.
Doncs ara estàvem sentint aquesta banda sonora de la minissèrie televisiva La forja d'un rebelde, d'en Lluís Llach, del qual ja hem comentat, Víctor, que desconeixíem, jo m'imagino que molts desconeixíem, aquesta faceta seva de compositor de bandes sonores.
Sí, sí, exacte, molt desconeguda. Ho ha treballat molt poc, això. Jo recordo que quan ell va fer la primera, Borrasca, jo li deia que m'agradava molt i tal, ell no ho entenia gaire, em deia, perquè ell tenia uns 30 anys en aquell moment, i em deia, home, no sé, perquè ell anava una mica a les palpentes, no havia fet res en cinema, i no sabia exactament si se'n sortiria, si se n'havia sortit gaire. A mi em va ser, se'm va semblar que ho havia fet prou bé. Però abans parlàvem d'aquesta, de la cançó de Despertaferro, que interpreta la Laura Simó, i no l'havíem pogut escoltar perquè sonava la veu de Lluís Llach. Ara sí que podrem sentir un fragment d'aquesta cançó que es diu Onades, composta per Lluís Llach, per la pel·lícula Despertaferro, i que canta, com deia, doncs, la gran cantant jazzística Laura Simó.
Oh,
Doncs sí que al final hem pogut escoltar la Laura Simó amb aquest tema Onades, recordem, de la pel·lícula Desperta Ferro.
Això mateix. Una altra banda sonora escrita per Lluís Llach és per la pel·lícula El lladre d'infants, de l'any 1991. És una pel·lícula francesa que tenia un trio protagonista famós, Marcel Mastroianni, Angela Molina i el Michel Piccoli. Aquesta pel·lícula narra la història d'un home que vol formar una família i aleshores es dedica a segrestar nens per portar-los a casa perquè visquin amb ell i la seva dona, perquè la seva dona no pot tenir fills. I aleshores en segresta els nens i els porta cap a casa. La música, com deia, és de Lluís Llach.
Estem escoltant aquest tema corresponent a la pel·lícula El lladre d'infants. Si comentàvem abans que la seva faceta com a compositor de bandes sonores era desconeguda, aquesta pel·lícula, no sé si es va conèixer gaire.
No, molt poc. Aquesta pel·lícula ha passat molt desapercebuda. De fet, d'ençà que es va fer l'any 91, després ja no se n'ha parlat més. No s'ha de confondre aquesta pel·lícula, El lladre d'infants, amb El ladro di bambini, que és una pel·lícula que no té res a veure i que es va rodar l'any següent, el 92. No tenen res a veure. Una és del Gianni Amelio, i, és a dir, Ladro di Bambini és el Gianni Amelio i va guanyar el premi del jurat del Festival de Canes. Res a veure amb...
O sigui que lladres de nens a qualsevol lloc, eh? A sí, França, a Itàlia...
Sí, no, és altre tema. Però bé, ara tancarem aquesta mirada que hem dedicat al Lluís Llach, músic de cinema, amb la banda sonora de la pel·lícula Salvador, de l'any 2006, de Manuel Huerga, protagonitzada per Daniel Brühl, Leonor Whiteling, la Ingrid Rubio, la Mercè Sampietro, el Joel Joan i el Roger Coma, i que, com sabem, doncs estava dedicada al cas de Salvador Puig Antich. També, com sabem, l'estat espanyol s'ha negat sempre a revisar aquell judici sumaríssim i ha hagut de ser la justícia argentina qui en aquests moments estigui doncs, revisant el tema. Bé, a la banda sonora, composta per Lluís Llach, hi trobem una versió nova de la cançó I si canto trist, que ell havia escrit el 1974 en memòria d'aquell assassinat de Puig Antich.
Doncs amb aquest tema tanquem el cinema a la xarxa d'avui. Serà fins a la propera sessió.
Això mateix.
Gràcies, Víctor.
Per veure.
Ni tampoc com record. Que m'agrada el somris d'un infant vora el mar i els seus ulls com un ram d'il·lusions esclatant. I si canto trist és perquè no puc esborrar dels meus pobres ulls. Jo no estimo l'amor, el seu pas tan glaçat no el fan per avui, ni tampoc un record. Se m'agrada el detec d'aquell cor que ni
doncs, amb aquesta cançó de Lluís Llach s'ha acomiadat la secció que ens portava en Víctor Alexandra, avui dedicada a la participació del cantant de Verges dins el món del cinema. I no deixem el cinema perquè ara ens anem a parlar amb en Jordi Arnó. I en Jordi, que avui el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia. Bé, ei, me sents bé?
Jo te sento perfectament, no sé si...
Va, doncs jo també.
Perfecte.
Te sento perfectament. Sí, l'altre dia amb la veu van tenir problemes amb el telèfon, i avui sembla que te sento molt bé, i si a mi també me sentiu bé...
Correcte. Jordi, has sentit dos en Lluís Llach de fons, mentre suposo t'esperava, perquè avui en Víctor Alexandre parlava de la col·laboració que ha fet el cantant de Verges, en Lluís Llach, amb el món del cinema, parlant, entre altres, de la pel·lícula Borrasca, i ara acabant amb aquesta d'en Salvador Puig Antic.
Bé, sí, ha col·laborat amb diverses bandes sonores. Tenia més el cable de Puig Antic que l'anterior, sincerament. No. I, bueno, sempre una... Com diria jo, el sentit de la seva participació també anava molt amb la idea i el sentit, valgui la redundància, de la pel·lícula, no? Si recordem, doncs, la pel·lícula Puig Antic, bé, és una pel·lícula bastant explícita del que va passar amb aquell fet tràgic.
Exacte. I després aquesta pel·lícula, aquesta La Borrasca, que penso que va ser una de les primeres que va fer, que aquesta es va rodar quasi la major part de la pel·lícula als exteriors, aquí a Torroella de Montgrí. Una pel·lícula que, bueno, ha passat molt desapercebuda.
És veritat. Ostres, però això...
Sí.
Bueno, en Jordi Piqué sempre...
Sí, en parla.
Em parla d'aquesta pel·lícula. Sí, és veritat. Me sembla que inclús, no sé si sortien alumnes del seu... De la seva classe.
Sí. Ell estava de professor a Torroella de Montgrí i els seus alumnes sortien d'extra amb unes escenes d'escola.
Mira, fa tant que ara no la relacionava amb aquesta pel·lícula. M'has dit el títol i jo m'he quedat igual. I tens raó.
Sí. I també hi sortien els Pescadors de l'Escala, que hi participàvem en algunes escenes allà en una platja, que ells interpretaven algun tema, que, per cert, els havia traduït al català en Lluís Llach, de cançons en castellà. Molt bé, doncs això era el tema que es tractava en Lluís Llach, diguem, a la seva participació en el món del cinema. Jordi, abans de passar res a parlar de les estrenes de cinema, aquest cap de setmana, a la tarda, en el programa que es fa a la tarda, un teu molt bon amic, com és Josep Bellapart, de Torroella de Montgrí, doncs parlaven, entre altres coses, del tancament...
Efectivament, sí senyor. Sí. Parlaven dels cinemes de poble.
Sí, els cinemes de poble i doncs, del tancament del cine, els últims, que són aquí de Palamós, el cinema Arinco.
Exacte. La sorpresa d'aquesta setmana, el tancament del cinema Arinco de Palamós, que això sí que també és un bon cop, perquè, caram... Palamós tenia l'Arinco, que era una sola sala, la va obrir el Keaton, que eren ja unes multisales, després va reconvertir l'Arinco en multisales. Bé, tenia una tradició i una solera que no és de 4 dies, eh? Vull dir que el cinema de Palamós tenia...
Sí, les coses,
i el que és greu és que deuen haver hagut de fer tota la inversió per aquests últims temps, continuar tirant amb el digital, i ara es troben abocats que han fet una inversió i no els ha servit per res. Com va passar anys enrere amb molts de cinemes de poble que varen fer una inversió per reconvertir el so d'analògic també a l'àser digital, i llavors també quan va venir la reconversió de la imatge digital també van haver de tancar. Quan havien fet la inversió amb el so, que tampoc era barata, s'ha creu, perquè l'evolució de la tecnologia va tan de pressa que tu et penses que fas una inversió que te pot durar i resulta que en 4 dies vas llençar els calés. Sap greu, però és així.
Sí, i una població com Palamós, que dius, ostres, també que s'hagin de tancar cines a Palamós. Clar, de fet, també es diu que, bueno, pot ser la proximitat de Platja d'Aro i pot fer-hi alguna cosa i té a veure alguna cosa. No ho sé si va per aquí,
sí,
les coses.
Això ja ho ha estat... Mira, això ja fa molts anys que ho ha estat patint Palafrugell. que tenia la proximitat de Palamós i no podia arrencar res d'aquest tipus d'iniciativa. Afortunadament ara tenen el Teatre Municipal
i fent
pel·lícules així, bueno, en la línia de Torroella, doncs, bueno, mira, es van mantenint. En canvi, Palamós feien pel·lícules d'estrena, però, en fi, noi, la política empresarial del propietari, doncs, el deu haver portat a aquesta decisió.
Mm-hmm. També, per altra banda, no sabrem si tornarà doncs, a haver-hi cinema a dintre Figueres, perquè es veu que hi ha una empresa que s'ha interessat per el que era Las Vegas, doncs per tornar-ho tirar endavant, però no sé si allà irà a cine o no irà a cine, encara no s'ha acabat d'especificar això.
Exacte, aviam, suposo que ara la tendència és que puguin tenir l'equip de projecció, però també orientar-ho a una diversificació cultural, que és la millor manera de poder, aviam, per exemple, el parc, el van tancar com a cinema i ara tenen una sala doncs, que fan teatre. Concerts, que fan representacions. Sí. El Teatre Jardí també té equip de projecció, però bueno, ja és un teatre que també es dedica a altres activitats. Si volen reconvertir Las Vegas, bueno, primer que la inversió ja déu-n'hi-do, perquè amb el temps que fa que és tancat i tot l'equipament s'ha de posar nou, però, esclar, suposo que també aprofitaran la sala per fer-hi diversificació. Això és el que seria ideal.
Mm. Veurem, doncs, si...
Exacte, veurem, estarem pendents.
Vull dir que si volguessin fer cine, ara tancant, havent tancat els de Palamós, no els costaria res adquirir aquestes màquines, que, esclar, suposo que la gent de Palamós els interessarà treure-los del cim i vendre'ls.
Sí, bueno, però estem... La màquina és el projector, però l'altre, la instal·lació del so, la instal·lació de butaques que s'haurien de canviar, tot això s'ho ha de fer nou.
Exacte,
la inversió que han de fer és bastant quantiosa, però bé, suposo que els que s'interessin ja ho tindran en compte.
Mm-hmm. Esperem que sí. Jordi, 10 minuts per arribar al punt de la una. Anem a saber quines són les estrenes d'aquesta setmana. Vinga.
Molt bé, doncs, bueno, aquesta setmana arriba una d'aquelles que jo t'he dit de vegades, que està cridada a ser, doncs, bé, suposo que la número 1 de la taquilla, fins que n'arribi una altra que la faci fora, en el sentit de que també siguin al mateix nivell, no?
Mm.
Però en aquest cas, jo em sembla que podríem parlar, per començar, de la isla de la Justícia. Ai, perdona. La Liga de la Justícia. M'he barrejat amb un altre títol que també hi és, que és la Illa dels Monstres. Però, bueno, comencem per la Liga de la Justícia, que és els superherois de DC Comics s'han unit, han fet una pel·lícula, i és per fer la competència als Vengadors de Marvel. O sigui, Marvel i DC Comics són els dos majors, les dues empreses més grans del món del còmic, cada una amb els seus superherois, i els Vengadors de Marvel han sigut els que primer varen ajuntar-se amb una sèrie de pel·lícules ja que s'han fet. I, a part, cada un té la seva pròpia franquícia individual. Doncs bé, ara els de DC Comics han fet el mateix amb els seus superherois, Batman, Superman, la mujer Wonder Woman, tots aquests ara s'ajunten amb aquesta pel·lícula, una pel·lícula que enllaça amb el que vam veure en Batman contra Superman, i que doncs, allà Superman va sacrificar per un bé superior. Doncs bé, després d'aquest fet, Batman, el milionari Bruce Wayne, doncs s'ha de replantejar de quina manera doncs encarar la lluita contra el mal, i crea la Lliga de la Justícia doncs reclutant a tota una sèrie de superherois que formen part de DC. Per això han fet servir un director, es diu Zack Snyder, un director molt especialista en aquest gènere de cinema, que ja ha fet algunes de les pel·lícules protagonitzades per algun d'aquests superherois, i bé, en el repartiment doncs, hi trobem tota una sèrie d'actors que ja els coneixem perquè interpreten per la seva banda el superheroi individual, i que aquí doncs s'avalleixen. Per exemple, tenim a Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, en Jason Momoa, Sirian Hinds, tots aquests són superherois que individualment tenen la seva franquícia, però que ara aquí ja fan la primera entrega de la Liga de la Justícia. Si els hi va bé, doncs serà com els Venjadors, que aniran fent. Bé, aquesta és l'estrena, diríem, estel·lar de la setmana, estel·lar a nivell comercial, però també n'hi ha d'altres que els haurem de... algunes els haurem de buscar, allò que sempre hem dit, no?
Sí.
Que com hi ha tantes estrenes que no hi ha mai prou pantalles. Bueno, tenim dues pel·lícules amb escriptor de protagonista, una francesa i una espanyola. La francesa es diu Con los brazos abiertos, és una comèdia sobre un escriptor que està de promoció del seu llibre que es diu precisament Brazos Abiertos i que parla de que com què es pot fer per acollir a casa en algú, amb alguna persona amb pocs recursos. Però mentre està fent la presentació del llibre a la tele, resulta que el presentador de la tele li llença un repte. I aplica't tu mateix la pròpia medicina i acull a casa teva el que prediques en el llibre, no? D'aquí se'n desenvolupen una sèrie de situacions que provoquen doncs, la gràcia més d'una vegada. L'equip de la pel·lícula és el de la pel·lícula que tots recordareu, Dios mío, que te hemos hecho, una pel·lícula molt, molt divertida sobre aquells pares que tenien les filles que cada un es anava casant amb un de més allunyat de les seves carences. I l'altra pel·lícula amb escriptor és espanyola i es diu El autor, protagonitzada per un actor que ara està de moda, que és en Javier Gutiérrez, i acompanyat de la Maria León i l'Antonio de la Torre. I aquí això és un drama de suspens sobre un escriptor que no té talent, però que té la desgràcia que la seva dona sí que en té, i això doncs, provoca una ruptura. Però ell, en la soledat, després se'ls empesca per intentar escriure una novel·la sobre els veïns, però per escriure-la no dubtarà en manipular-los fins a extrems insospitats. Aquesta pel·lícula, doncs, molt bé, també té bona pinta i també és una d'aquelles que... Aquesta sí que la podrem trobar. Bueno, aquestes dues les podem trobar a les pantalles. Llavors, continuem amb una producció japonesa que està dirigida per la Naomi Kawase, que és la directora d'una pasteleria en Tòquio, i que ens parla de la relació entre un home i una dona en el món de la discapacitat visual. La dona és una especialista en guions per pel·lícules per invidents i ell és un fotògraf que té una malaltia que fa que vagi perdent la vista a poc a poc. Bé, és un drama, però d'aquests japonès amb la qualitat típica d'aquestes produccions. La Illa dels Monstres és una pel·lícula de dibuixos que arriba en català. És una producció mexicana que ens torna a portar al món dels morts i dels monstres de Halloween, que ja sabem que és un costum molt important en aquell país. També ens arriba aquesta setmana una de les grans triomfadores del Festival de Sitges, Júpiter's Moon. El seu protagonista és un adolescent que quan intenta creuar la frontera doncs és detingut i en el camp de refugiats a Orlin Intern doncs descobreix que té la capacitat de levitar. Un dels metges del camp doncs, vol aprofitar-se'n d'aquesta situació i li proposa que l'ajudarà a escapar-se. Acció. Acció també la tenim amb Medidas Extremas. Medidas Extremas és una pel·lícula dirigida per l'islandès Baltasar Kormákur, que el recordem perquè té títols que han tingut molt d'èxit a la taquilla, com Everest o Contraband. I anys enrere es va estrenar una pel·lícula que es deia Venjança, protagonitzada per Liam Neeson. Doncs bé, el seu director diu que aquesta pel·lícula és una versió realista del que passava en allà. O sigui, un pare que vol protegir la seva filla de l'entorn perjudicial on està ficada. I, doncs bé, a mesura que va avançant en l'acció, se'n va donant compte de que els problemes poden sortir del lloc on menys ho esperes. Una raó per vivir és una pel·lícula que està dirigida per un actor que es diu Andy Serkis. Aquest actor és el que normalment veiem el seu nom, però no li veiem mai la cara. Doncs aquest senyor era el que interpretava el Gollum del Senyor dels Anells i el César del planeta de les Símies. Per tant, ara aquí fa de director i es parla de la història real d'un jove que, atractiu, doncs, aventurer i brillant en tot gairebé, doncs, que pateix a través de la polio, queda paralitzat i, bé, juntament amb la seva dona no es rendirà davant de la malaltia i el que decideix és que farà tot el possible perquè, ja que ell no pot transformar la seva vida, doncs ajudar a transformar la vida d'altres. I ja està aquí les estrenes.
Molt bé, doncs això és tot el que podem trobar, algunes d'aquestes, com sempre diguem, no totes, en els cinemes, però també ens agrada, Jordi, parlar de cinema de proximitat, cinema Montgrí. Què hi podem anar a veure?
El cinema d'en Jordi Vallapart.
Exacte, sí senyor.
Mai més ben dit. Bueno, d'en Jordi Vallapart, aprofito ara per dir que ha estat aquí aquesta setmana. Aquesta setmana a Torroella podrà veure la Lego Ninjago pel·lícula, que és la tercera entrega de la franquícia, que es basa en aquest popular joc de construcció Lego, i ara doncs, els personatges són aquests adolescents que tenen habilitats ninjas per lluitar contra els malfactors. I la pel·lícula sèrie, la pel·lícula per de gent gran, la pel·lícula que complementa la programació, és La Cordillera, una producció argentina protagonitzada per Ricardo Darín i que interpreta el president de l'Argentina, que acudeix a una cimera de primers ministres a la Cordillera, a Xile, i allà doncs rebrà una notícia que de les decisions que prengui li poden complicar molt la vida, tant privada com pública. Mm. I aquí tenim ja el que ha donat de si la col·laboració d'avui.
Molt bé, doncs, Jordi, avui per via telefònica, esperem ja la setmana que ve que te puguem tenir ja aquí a l'estudi. Doncs, remés, ja saben els nostres oients, avui a les 8 en podran saber més sobre les estrenes i més coses que ens explicaran des del programa de cine, i demà a les 4 en repetició. Jordi, bona setmana i fins divendres que ve.
Molt bé, doncs bon cap de setmana i això, fins divendres que ve aquí a l'Aigüera.
Adéu-siau, Jordi.
Adéu.
Avui en Jordi en via telefònica ens ha explicat les estrenes de la setmana i també hem parlat temes relacionats amb el món del cinema, aquests cinemes de poble que tanquen, fent referència al que parlava en Víctor Alessandre de la col·laboració de Lluís Llach amb el món del cinema. Molt bé, ho deixem aquí, us recordem que ara vindrà l'informatiu amb l'Abel Font, després el Sona Mixta, els esports amb l'Ivan Garcia i també us recomanem que ens acompanyeu cap de setmana amb els programes de producció pròpia, els programes musicals i informatius, i també, com no, els que ens porten des de la xarxa de comunicació local. Res més. Que tingueu un molt bon cap de setmana i dilluns hi tornem. Adéu-siau.